Ara mateix, a 10 minuts de les 7 en punt i de tenir aquesta compareixença finalment després de l'ajornament que hi ha hagut de Carles Puigdemont per declarar aquesta independència unilateral, o si més no, per aclarir els resultats polítics després del referèndum. Per qui s'acabi de connectar a punt d'aquesta compareixença, dir-los que l'ajornament és degut a la discrepància de la CUP en alguns dels aspectes que presentava el text que volia presentar Carles Puigdemont en aquesta, la seva compareixença.
Estem molt pendents de parlar també amb Joan Tàpia, que és exdirector de La Vanguardia, membre de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. Òbviament, estem doncs més pendents de l'actualitat. Al final, l'actualitat és la que ens mana, però precisament, valgui la redundància, el saludarà ara el meu company Pau. Va, jo mateix, vinga, va, que així som una miqueta així més eixerits. Saludo aquesta hora en Joan Tàpia, ell és periodista, jurista, exdirector de La Vanguardia i membre de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. Senyor Tàpia, què tal? Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres aquesta tarda.
Bona tarda.
Com valora els fets que estan succeint en la jornada d'avui a Barcelona i si s'aventura a treure alguna conclusió?
Una conclusió no. Tots tenim dubtes, no? Home, jo crec que és, per una part és lògic que hi hagi un nerviosisme davant de la sessió, inclús és lògic que s'hagi retrasat perquè la decisió que s'ha de prendre en Puigdemont és una decisió molt difícil. Per una part hi ha la decisió de dir, bueno, jo compleixo el meu programa. És el que li demanen els seus partidaris. Per una altra part, hi ha la realitat, i és que si s'hi compleix el seu programa, potser es quedarà sense el que és avui en dia l'autonomia i amb una situació precària. Per altra banda, hi ha, evidentment, la possibilitat de que qualsevol mediació o qualsevol mitjana intervenció europea serà molt més difícil si proclama avui la independència. Per altra banda, hi ha la posició, diguem, de l'antiga Convergència, la negociació de Convergència amb Esquerra, que no és exactament el mateix, però que poden arribar a un acord, i el que ara sembla que està sent més complicat és l'acord de les CUP. No? O sigui, jo crec que hi ha dues coses aquí flotant. Com és l'acord de Junts pel Sí amb les CUP per fer una declaració que sigui lo suficientment radical per satisfer les CUP, però lo suficientment moderada perquè no provoqui una intervenció del govern espanyol, i després la possible intent de mediació o de sol·licitud d'una mediació europea. Jo crec que estem aquí. Els optimistes parlaran de que s'està negociant la mediació europea. Els pessimistes diran que els problemes de Junts pel Sí amb les CUP són forts. Potser hi ha les dues coses al mig. No? Potser si la declaració és una declaració moderada o si no hi ha explícitament una declaració d'independència, la possibilitat de mediació europea és més alta que si hi ha aquesta declaració d'independència.
Senyor Tàpia, també...
És molt confós tot el que li he dit, però és que la situació en aquest moment és molt confusa.
Senyor Tàpia, vostè és membre de l'Acadèmia, de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. Voldria preguntar-li per totes aquestes empreses que estan canviant la seva seu social, que estan dient que marxen. No sé com ho veu vostè des de la seva posició.
Bueno, jo crec que hi ha diverses coses. El primer van ser els bancs, no? Hi ha dos bancs catalans, que són CaixaBank i el Banc de Sabadell, i això està molt clar el que està passant per la, entre altres coses, per la gran afluència de gent a les oficines d'aquestes entitats la setmana passada. Davant de la possibilitat de que la independència sigui veritat, hi ha nerviosisme amb estalvia dels catalans, amb estalvia dels espanyols i amb els mitjans internacionals, perquè, evidentment, els bancs estan sostinguts, estan ajudats, estan immersos en un món en què el Banc Central Europeu és com, no sé, com l'escala que va del seu pis al carrer, no? O sigui, els bancs estan contínuament amb el Banc Central Europeu, per tot. Llavors, si Catalunya fos independent i no entrés a la Unió Europea immediatament, encara que fos per 15 dies, aquests bancs es quedarien sense la protecció del Banc Central Europeu. I això podria provocar una sensació de pànic amb molta gent, amb molts agents. I això és el que crec que d'una forma o d'una altra es va produir la setmana passada i va obligar el Banc de Sabadell i a CaixaBank a prendre aquesta mesura. I després crec que l'altre és una mica conseqüència, no? Si els bancs es van, és que hi ha un perill d'inseguretat jurídica. Si hi ha un perill d'inseguretat jurídica, les empreses que tenen que negociar coses amb el govern espanyol, que tenen que negociar coses amb la Unió Europea, doncs, evidentment, es posen nerviosos i diuen, escolti, nervis per nervis, jo me'n vaig a un lloc on estigui tranquil i sé i sàpigui clarament quina legislació tinc d'aplicar. L'altra cosa és que quan la situació s'aclareixi, doncs possiblement aquestes empreses potser tornin a usar el domicili social. A Catalunya també hi ha algunes que han fet domicili social i domicili fiscal, el qual té unes conseqüències més grans, perquè és evident que a curt plaç això no té unes grans conseqüències per a l'economia catalana, sempre i quan no hi hagués independència, perquè si hi hagués independència i, per exemple, la Caixa, Gas Natural i Sabadell tributessin a Madrid, doncs, evidentment, serien ingressos que no comptaria un estat català independent. O sigui, jo crec que quan s'obre un camí d'inseguretat jurídica passen moltes coses no previstes. Per exemple, està passant, en diuen, que han baixat les reserves subterranees a Barcelona, que és una cosa que semblava impossible, no? Pues sembla que sí. Per què? Perquè, evidentment, hi ha gent que organitza congressos o reunions d'una certa entitat i el que ens volen trobar és una situació, per exemple, de dos dies seguits de vaga general. Què fas en un congrés de metges, de 500 metges, per exemple, si hi ha vaga general a Barcelona, no? I jo crec que tot això està jugant, està creant un clima de certa inseguretat i evidentment, això té influència, no? També en aquest sentit, crec que la intervenció ahir de l'alcaldessa Colau és significativa, no? I, escolti, no tenim suficient, no hi ha suficient quòrum a la societat catalana per fer una declaració de la independència, recibe el Rui, senyor Rajoy, recibe 155 i anem tirant, no? Jo crec que el d'aquesta tarda és important perquè s'ha generat molta inseguretat, no?
Senyor Tàpia, em sap greu, em quedaria parlant amb vostè molta més estona, però en qüestió de dos minuts comença la compareixença de Puigdemont. Gràcies
perfecte,
per les...
Perfecte, gràcies per la... perfectament i jo també sí. Vaig a mirar-lo.
Perfecte. Doncs l'exdirector de La Vanguardia i membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, també periodista i jurista, senyor Joan Tàpia, gràcies per atendre'ns en aquest programa especial. Doncs les paraules d'en Joan Tàpia, que ens ha deixat molt clar aquest missatge, i un altre missatge que ha deixat molt clar la CUP és aquest, Pau.
És que en el qual s'acusa el PP i Ciutadans de voler boicotejar el ple. La CUP diuen, ni un pas enrere, avui toca proclamar la república. Així de contundents sentenciaven, doncs, aquestes acusacions del Partit Popular i de Ciutadans.
Per tant, avui toca proclamar la república, això és el que diu la CUP en un tuit. A aquesta hora continuem molt pendents de tot el que succeirà en un minut, és que és un minut, és que és espectacular. Doncs això, a xifra de moment en un centenar les persones que es concentren davant del TSJC amb cartells de democràcia, jo crec que en seran més, però bueno, aquesta és la dada que a aquesta hora podem oferir en directe, a falta de confirmació oficial, mentre ja comencen a entrar alguns diputats de Ciutadans dins de l'hemicicle i, per tant, nosaltres el que farem és continuar aquest programa especial aquí a UAB Ràdio.
Bona tarda, Torma. Són les 7.
A UAB Ràdio, especial 10 d'octubre. Amb Pol Corredoira i Pau García.
Doncs som-hi, són les 7 en punt, hora destinada a la compareixença, ara sí, finalment, de Carles Puigdemont per aclarir els resultats del referèndum de l'1 d'octubre i per declarar la independència de Catalunya, previsiblement. Veurem què passa, la incertesa és total, ningú sap bé què passarà, la CUP en principi hauria estat bueno, molesta pel text de Carles Puigdemont durant aquesta compareixença, per això el seu ajornament durant una hora. També als carrers, a fora, Lluís Companys, mobilització multitudinària, cada vegada hi ha més gent. Els nostres companys allà destinats avisen que l'ambient cada cop és més festiu, és cada cop, doncs, això, més multitudinari. La transversalitat segueix i ara expenses de que la gent vagi entrant, els diputats ara sí a l'hemicicle i vagin ocupant els seus escons. Bé, Pol, què tenim?
El que tenim ara és molta gent al Parlament, ja comencen a ocupar els seus llocs, molta gent a Lluís Companys, el nostre company precisament, l'Àlex Palomar, ens passava una imatge que podeu veure al nostre Twitter, @uabradio, de com està l'ambient a aquesta hora, i el ple del Parlament, que es va omplint, només de fotògraf, ara mateix entra doncs Carles Carrizosa de Ciutadans, també ho fa Inés Arrimadas, la líder de l'oposició també del mateix partit, Xavier García Albiol, que ja està ocupant la seva posició, per tant...
En qualsevol cas, anem veient com és l'ala dreta de l'hemicicle, la que s'està ocupant, com hem vist abans, a les 6 era l'única ala que hi havia omplerta, l'ala esquerra completament buida. Ara estem veient una imatge similar amb els partits de l'oposició, amb el PP, amb Ciutadans, amb el PSOE i amb Catalunya Sí que es pot. Van entrant mica en mica amb aquest degoteig constant que van ocupant les seves cadires per prestar atenció a la compareixença, que ara, a les 7, imaginem que serà uns minuts més tard, que hi ha aquest ajornament, bueno, no ajornament, sinó aquest retard horari, el comprenem. Per tant, durant aquests minuts, la gent seguirà prenent els seus llocs i bé.
Pels que ho estiguin seguint des de la ràdio només, hi ha una imatge molt significativa, que és tots els membres de l'executiu del govern estan fent, entre cometes, guàrdia a la sala on estan reunits Junts pel Sí i la CUP i, segons altres diaris, doncs també altres formacions de nivell més europeu i ja de caire més internacional. Per tant, seguim molt pendents. Fa acte de presència Lluís Rabell, també, el líder de Catalunya Sí que es pot, ja Pedret, també el portaveu del PSC.
Ara, tot just entra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. S'està constituint, doncs, la mesa del Parlament, mica en mica, així que tan bon punt els diputats van entrant, també la mesa del Parlament es va formant. Just ara mateix, Carme Forcadell... Puja.
De fet, ha estat l'última, sembla que és l'última en entrar, perquè ja estan tots els membres, veiem Jordi Portabella, també aquí tenim Anna Simó a la seva dreta, quan també el senyor Ridau d'Esquerra està ocupant doncs, l'extrem dret, en aquest cas des de la visió del públic, i tot just ara mateix fa acte de presència, agafa la seva posició també, el senyor Nuet, el veiem aquí en pla, per tant, continuen entrant membres de la mesa del Parlament quan ja ocupa la seva posició Carme Forcadell, aquesta des d'on dirigirà la sessió d'avui com a presidenta del Parlament. També hem tingut a Núria de Gispert com a expresidenta del Parlament, ara mateix segueix reunida, juntament amb Artur Mas, doncs en aquella posició. Veiem algunes explicacions que està mantenint també amb Anna Simó, amb un dels membres doncs, de la mesa. Veurem, en principi sembla que... I ara compta, perquè Pau, què està passant?
Estan entrant ara sí que sí els diputats de les diferents confluències, la confluència de Junts pel Sí, diputats de la CUP, diputats d'Esquerra Republicana, diputats del PDeCAT, que van entrant i ara sí que van ocupant per fi l'hemicicle, la dreta.
I compta amb aquesta imatge, perquè és Carlos Carrizosa dirigint-se directament a Carme Forcadell, i Carme Forcadell està com donant explicacions, Carrizosa amb un dit gairebé assenyalador, ens atrevirien a dir, està entrant Mundó, està entrant Santivila, i aquesta és la imatge que esperava en Pau.
Aquesta és la imatge, per fi, ara sí, Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, i Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, entren ara mateix per la porta i se situen ja dins del Parlament. Els fotògrafs no donen l'abast, déu-n'hi-do la quantitat de periodistes que hi estan fent el seguiment, tant dins com a fora. Així que, després d'una miradeta a tot l'hemicicle, ja pren seient tant Carles Puigdemont com Oriol Junqueras com Raül Romeva.
Han entrat els tres, podríem dir, homes forts també d'aquest govern, d'aquest executiu, doncs justificant, per exemple, a Marta Rovira o altres personalitats doncs, de més emblemàcia no, dintre d'aquest...
Recordem que aquestes imatges que també estem veient nosaltres en directe també les estan veient tots els manifestants, sí, tota la gent mobilitzada a Lluís Companys, que evidentment, al veure la imatge ja del ple constituït, del ple, doncs això, ple de gent, Compte. Valgui la redundància, doncs s'està animant molt més del que podíem veure fa només un parell de minuts.
Mig segon, perquè fa un minut ha piulat el compte oficial del Parlament de Catalunya, ha dit que la Junta de Portaveus ha rebutjat la petició de Ciutadans i del Partit Popular per suspendre el ple. Per tant, continua endavant aquest ple amb la votació favorable de la mesa. Encara està molt buida la part final de l'hemicicle, no, Pau?
La veritat és que sí, Puigdemont està reflexionant ara mateix. Sí, recordem també Carme Forcadell, perquè és una figura important dins del Parlament, evidentment, i recordem les pressions polítiques, les pressions des de la justícia, les pressions legals que també ha rebut. Sense anar més lluny, el dilluns va rebre pressions, bueno, el diumenge, de fet, el divendres, disculpeu, divendres sí, des del Tribunal Constitucional li van dir que, bueno, que es prohibia aquest ple de dilluns i que si no respectava aquesta prohibició tindria conseqüències legals. Avui dimarts, com que ha sigut feta a petició pròpia de Carles Puigdemont, sembla que no s'hi ha pogut interposar la legalitat, de manera que Carme Forcadell podrà procedir de manera estable ja a presentar el ple d'aquest dimarts.
Deixa'm comentar la imatge que has comentat fins ara. Puigdemont sense ulleres, rellegint el text de dalt a baix, concentrat. És una imatge que estan aprofitant tots els fotògrafs, però primer Puigdemont sense ulleres ja és una imatge important, i després com està revisant, amb quin detall, amb quina premura, no? Allò,
deu ser així, deu ser així per la confrontació que ha tingut ara amb la CUP. No sabem encara si petita, gran, en quina mesura ha sigut aquesta discrepància que, tot i així, ha fet que s'hagi hagut de modificar el text, imaginem. I és per això que la CUP ha demanat aquest ajornament d'una hora per poder modificar el text i incloure així també les seves demandes.
Acabem de veure també Ernest Benach, expresident del Parlament de Catalunya, a la zona d'autoritats. I ara està parlant precisament amb Junqueras. Aquells detalls amb bolígraf, aquells detalls petitets, doncs que, fixa't quina cara fa com dient, això és important, doncs sí, tot és important en aquesta situació. Ara Carrizosa també, després de parlar amb Forcadell, ocupa la seva posició, han marxat els membres de la mesa. Escolta'm, això és un despropòsit, aquí venen i se'n van, tu. Però encara està força buida la part final de l'hemicicle, la que correspon a membres de Junts pel Sí i sobretot a la CUP.
De la CUP, tant, imaginem que aquesta, bueno, que el fet que estigui buida la part final de l'hemicicle, l'ala esquerra, deu ser per aquesta discrepància que han tingut abans. Evidentment, la mesa ja ha marxat, ha abandonat la càmera, donada, suposo, el retard d'aquesta formació de la CUP. Veurem què passa en els segons moments. De moment, tots els altres grups polítics, tots els altres partits polítics estan asseguts als seus escons. Tenim tant a Ciutadans com al Partit Popular, com al PSOE, com a Catalunya Sí que es Pot, com a Junts pel Sí. D'altra banda, si triguen molt a constituir el que queda del Parlament, veiem com altres diputats ja van marxant. Del Partit Popular acaba de marxar una diputada, l'espera els està desesperant, així que... No sé, Pol.
És complicat perquè són moments d'incertesa, no només pels periodistes, sinó també, doncs, pels propis polítics i per la ciutadania, que espera respostes en un moment tan crucial com aquest. Mentre Puigdemont, a lo seu, mirant-se'l, el document, rellegint-lo de dalt a baix, aquí, ara mira, acaba de picar, acaba de dir, aquest document està espectacular, ha rigut, ha somrigut als membres del govern i ha dit, això, amics, està dat i beneït, no sabem què sabrà.
Li ha fet dos copets amb
rotllo
House of Cards.
Home, no em comparis Kevin Spacey amb Carles Puigdemont.
Bueno.
Li dona mil voltes Kevin Spacey.
El joc polític que tenim ara mateix entre mans a Catalunya podria ser digne de sèrie. Per tant, des d'aquí, des de UAB Ràdio, al·leguem i cridem atenció a Netflix perquè es fixi en el panorama català i creï una sèrie pròpia, de producció pròpia, inspirada en Catalunya.
I sobretot el pentinat.
Vale, atenció, perquè ja entren els diputats de la CUP, van ocupant les seves files al final de l'hemicicle, al final de l'ala esquerra de l'hemicicle. Sembla, doncs, que ja tindríem el Parlament constituït, plenament constituït. Falta, doncs, la mesa del Parlament que torni a fer presència, que torni a sentar-se a la mesa per poder començar així el ple. Doncs el que Carles Puigdemont, això, ha d'explicar els resultats del referèndum i com s'apliquen, si finalment hi ha aquesta declaració unilateral d'independència, si no es fa, i quina ambigüitat poden tenir les seves paraules. També és un objecte d'estudi en el qual molts mitjans hi són atents.
Ara mateix dir-vos que l'etiqueta 10OCT, 10OCT, és trending topic mundial a la xarxa, a Twitter, mentre repassava en aquests moments Carles Puigdemont els seus documents, ho ha arribat a ser aquest trending topic, i també s'estan realitzant certes activitats al mig del passeig de Lluís Companys, com per exemple un pilar. S'han aixecat un pilar, aquests castellers tan típics de Catalunya.
La cultura catalana ha estat sempre molt lligada també a les mobilitzacions. Hem vist aquests últims dies com a qualsevol mobilització, el 20 de setembre, l'11 de setembre, l'1 d'octubre, avui, 10 d'octubre, sempre hi ha hagut presència de la cultura catalana acompanyant els manifestants.
Continuem molt pendents a aquesta hora de la tarda, com us diem, 7 i 11 minuts. Continuem en aquest programa especial aquí a UAB Ràdio, molt pendents del que pugui dir Carles Puigdemont. Ha entrat tard la CUP. Què pot deure's, no? Podríem intuir algunes certes qüestions d'aquest retard de la CUP. A veure què passa. També repassa, per exemple, Inés Arrimadas les seves notes. Teòricament, ha d'intervenir Arrimadas?
El fet és que aquest Parlament... Bé, abans de tot, però... Tornem a dir que la mesa del Parlament torna a ser constituïda, tornen a ocupar els seus seients. Falta, però, ara sí, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, es dirigeix de nou cap a la seva cadira. Ara pren seient. Com anàvem dient, aquest ple no sabem quina forma acabarà de tenir. La incertesa està servida. Carles Puigdemont ha demanat a petició pròpia aquesta compareixença, així que no sabem el torn de paraula com anirà. Connectem ara mateix amb Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, que ja està introduint el Parlament, com ha de començar el ple, fent les qüestions bàsiques, els aspectes formals pels quals es regirà aquest ple, com aniran la compareixença, com aniran després els delegats, com aniran les diferents intervencions dels diferents grups polítics. I amb tot plegat, ja tenim... Escoltem-la, ara mateix, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. S'ho pren també el Tribunal Constitucional. Ja veurem quines mesures en pren a partir del dia de demà. De moment, el Tribunal Constitucional, ja dic que demà prendrà mesures. I la Moncloa, de fet, també un fet curiós, és que ha sigut la primera en reconèixer la independència de Catalunya.
És curiós perquè ha estat l'estat espanyol el primer que ha reconegut la independència unilateral de Catalunya, malgrat al cap de 5 segons hagi estat anul·lada. Abans de connectar amb la nostra enviada especial, també l'Helena Bolet, hem tingut l'Àlex Palomar al llarg de tota la jornada d'avui, amb el nostre company que ha pogut seguir els esdeveniments. Àlex Palomar, què tal? Bona nit ja.
Hola, Pol. Bona nit de nou.
Explica'ns com s'ha viscut aquell moment de independència sí, independència no.
Sí, ha sigut ben bé una muntanya russa d'emocions. Ho dèiem, just hem connectat a les 6 de la tarda, quan havia de participar Puigdemont en aquesta compareixença. Tothom estava expectant, de sobte s'ha suspès, i bé, a aquesta hora potser ha baixat aquest suflé d'aquests nervis que hi havia en aquells moments d'expectació. Ha arribat a les 7 Puigdemont, la gent un altre cop expectant, i en aquests moments, cada vegada que Puigdemont parlava i explicava aquest procés que ha viscut l'independentisme, aplaudiments, moltes cares il·lusionades, fins i tot veiem algunes llàgrimes d'algunes persones que veien que havia arribat el moment de la independència. Ha arribat aquest moment clau del discurs de Puigdemont, on deia que assumia de forma personal aquest estat independent, que Catalunya s'havia guanyat a les urnes d'estat independent. Moments de molta exaltació, la gent saltava, cantava com si el moment ja hagués arribat, l'independència hi era, i segons posteriors, no sé, no els he calculat ben bé, no sé quants eren, si 9 o 10 segons posteriors, tu no sé si ho he calculat allà a l'estudi, però bé, segons posteriors, aquesta mateixa solemnitat amb la que el president ha explicat aquesta independència, l'ha acabat retirant i l'ha substituït per unes vies de diàleg que a la gent li ha sentat com es diu en castellà, com un tiro. La gent, tota aquesta il·lusió s'ha convertit en decepció, fins i tot en impotència, una impotència que ha anat augmentant amb la compareixença posterior d'Arrimadas, i la gent, bastant emprenyada, ha començat a xiular, i bé, desbandada general, la gent ha marxat molt ràpid, i l'avinguda Lluís Companys, que s'ha anat buidant ràpidament, i a hores d'ara ja que és pràcticament buida, escoltant aquestes respostes per part del govern a les participacions de l'oposició.
D'acord, Àlex. Un moment només, última hora, també, que la mesa del Parlament ja s'ha aixecat, l'hemicicle s'ha donat per finalitzat el ple, tothom s'ha aixecat, ja van marxant de l'hemicicle, com diem. Així que només queda esperar les reaccions que puguin haver-hi a partir d'ara, sobretot a partir de demà. Seguirem a KOB Ràdio pendents de tot el que pugui passar des d'aquí com des de Madrid. Àlex, doncs podem parlar a Lluís Companys llavors d'una certa decepció, no?
Sí, decepció, fins i tot hem escoltat xiulets. Podríem resumir la imatge que es veia a les pantalles del 324, una part d'aquest sector independentista. Podríem resumir-ho com la majoria de la gent de Lluís Companys estava amb l'escut, que com hem vist amb les imatges no s'han aixecat, no han aplaudit, la gent que s'ha quedat gairebé parada perquè no s'ho esperaven, s'han escoltat xiulets i fins i tot crits de traïdors, i la gent ben bé amb aquesta impotència que s'ha convertit en decepció i gent que no s'ho creia, perquè en els moments inicials hi havia càntics gairebé com si s'hagués marcat un gol, com si hagués arribat aquest moment final de poder celebrar aquesta independència tan esperada per molta gent.
D'altra banda, també a la manifestació no sabem si hi havia representació també d'aquesta, no majoria, però sí una bona part de la població que defensava el diàleg i que sí que estava d'acord en crear de nou un diàleg entre Espanya i Catalunya. Hi havia algun d'aquests que treguis algun comentari?
Sí, hem de dir que la reacció general ha sigut bastant de no creus el que estava passant, perquè en un moment tothom estava saltant d'alegria i crec dir, si no m'erra, que la majoria de gent que estava allà present estava esperant aquesta declaració més unilateral, perquè en el moment que s'ha produït tothom ha saltat pels aires i posteriorment la gent no s'ho creia amb el que havien dit. I hi havia poca gent, però hi havia que entenia que la decisió de Puigdemont era la correcta, que fins i tot havia de donar explicacions a la gent que tenia al voltant de que el que havia fet Puigdemont, en la seva opinió, era el més assenyat i potser aquest diàleg és el que posteriorment pot ser un procés independentista que sigui vist amb bons ulls al món. Però cal dir això que comentaves, que aquesta part ha sigut molt minoritària i la majoria de la gent ha sortit decepcionada, alguns xiulets, crits, i tothom ja desfilant cap a casa sense ganes d'escoltar les paraules de l'oposició, en aquest cas d'Arrimadas.
Creus que hi ha hagut algun tipus de trencament d'aquesta unió que hi havia fins ara entre polítics i l'independentisme?
Bé, és complicat, veurem els pròxims dies. Jo crec que el discurs de l'Anna Gabriel podria haver sigut molt pitjor en aquest sentit de poder trencar aquesta unitat parlamentària. Hem vist una Anna Gabriel, no?, molt, molt conciliadora i bastant coherent, que és el més important, ha sigut coherent en el seu discurs. Hem vist també que l'hora que ha sigut d'espera ha sigut per aquesta falta de pacte entre Puigdemont i l'Escup. I això, creiem que aquesta unitat es veurà reflexada els propers dies, però de moment el que ha fet saber Anna Gabriel amb la seva compareixença, amb el seu speech, és que aguanten, resisteixen i que és evident que una part de Catalunya, una part no sabem en aquests moments si molt majoritària, està amb ells, que és aquest discurs de coherència d'arribar fins al final amb aquesta independència.
Doncs el nostre company Àlex Palomar, que ho ha seguit doncs des dels carrers. Ara una imatge molt interessant, que era Puigdemont, Artur Mas i Antoni Bassas parlant a la tribuna de convidats, una imatge prou curiosa. Abans Puigdemont ha saludat a membres de l'oposició, com per exemple Lluís Rebell, ha estat parlant amb altres membres de l'executiu català, com Junqueras. Àlex Palomar, gràcies per la feina, ens veiem aviat.
Gràcies a vosaltres, ens veiem. Vinga.
El nostre company Àlex Palomar, que ha estat treballant a peu de camp, una notícia divertida. Pau, anem a explicar-la.
Sí, és que és curiosa,
sí,
perquè
és veritat,
la publica del 324.cat al Twitter dient: Catalunya apareix breument a la llista d'estats efímers de la Viquipèdia. I ha constat durant 6 segons.
I efectivament, podem calcular que és un dels estats... Mira, doncs és l'estat que ha estat... menys estona a nivell independent. Fins ara només Rússia havia estat durant 6 hores, el 1918.
Catalunya ha fet història.
Ha fet. És el que menys ha estat. I ha dit el que més, no? Doncs val, doncs no és això. Ah, veus? Ja ho he dit bé. Esteu fent aquí uns cacaus. Doncs durant 8 segons, segons la Viquipèdia, 8 segons... ha estat Catalunya un estat independent i per això doncs sembla que la resposta de la Moncloa està arribant. Abans de continuar aquest anàlisi post-ple, anem a escoltar la nostra companya Helena Bolet, que ens feia una crònica dels fets des d'allà, des de la zona on estan succeint aquestes mobilitzacions espontànies durant tota la tarda i que ara ja comencen a dissoldre's. Escoltem.
Estem aquí a Arc de Triomf i encara ara queden centenars de persones. tot i que moltes, cal dir també, han marxat després del discurs de Puigdemont. S'han sentit crits d'independència, s'han sentit xiulades a les rèpliques de diversos partits polítics. Tot i així, són cares tristes, però també hi ha gent amb un punt de seguretat, amb un punt de anem a fer les coses amb seny. Els veus encara animats i de dir, vale, encara això no s'ha acabat, hem de seguir fent passos, però seguirem lluitant i aquesta determinació de moment no es perd. Avui sí, molts tenien les expectatives que no s'han complert, però esperem que això més endavant arribi a bon port.
Escoltàvem doncs les paraules de la nostra companya de redacció, Helena Bolet, que estava a Lluís Companys, també amb tots els mobilitzats donant suport a la compareixença de Puigdemont, i que com bé ens ha definit després Àlex Palomar, hi ha hagut diferents símptomes també de decepció respecte a aquesta compareixença i el discurs que ha executat al final Carles Puigdemont. Estem arribant ja a la recta final del programa, ara estem temps de reflexió, d'assimilar tot el que s'ha dit, de valorar les reaccions polítiques, però sobretot d'esperar el dia de demà en què tot anirà prenent forma, tot anirà posant-se a lloc o no, i seguir valorant-ho i seguir cobrint-ho des d'aquí, des de UAB Ràdio. Recordeu que des de les 8 i mitja, des de 8:45, el Bon Dia Autònoma començarà amb Josep Moragues a cobrir i a prendre també el resum del dia d'avui. Seguirem ampliant informació durant la resta del dia. No és així, Pol?
Doncs sí, jo voldria recalcar també un tuit que ha fet tot just una hora el CPC, just ha parlat Puigdemont. Ha dit al CPC que no es pot frenar la voluntat del poble català, ho hem dit i ho seguirem dient. La mediació no és la solució. També en la mateixa línia s'ha mostrat Arran, el perfil Arran Jovent, que ha dit ha quedat demostrat que no hi ha espai per al diàleg. La declaració d'independència s'ha d'executar ara mateix. Cap diàleg pot ajornar la independència. El poble mana, el govern obeeix. Per tant, aquestes són les declaracions del CPC, un CPC que ja ha mostrat doncs una mica les seves cartes.
Sí, de fet, del que podem parlar després de com ha quedat finalitzant el ple i de com ha reaccionat la gent a través de les xarxes socials i també en directe a la manifestació, a la mobilització, amb els comentaris que s'han fet, amb els crits que s'han també llançat, és que la transversalitat aquesta de que parlaven també els propis diputats de Junts pel Sí, per exemple, Lluís Corominas, aquesta transversalitat que va caracteritzar el 3 d'octubre en aquesta aturada, en aquesta massiva mobilització que va haver-hi, doncs comença a trencar-se, comença a esqueixar-se i sembla que a partir de demà les veus començaran a ser dissonants. D'aquesta manera, doncs, haurem de veure el diàleg com és entre Catalunya i Espanya i ja començarem a veure com és el diàleg entre els propis catalans i els propis impulsors de la independència.
Ho hem de deixar aquí, Pau García, no sense abans agrair a tota la gent que ha estat al darrere d'aquest especial. Portem des de les 5 en directe. És una bona estoneta.
Ja sumem 4 horetes i un quart, tot
ben
just.
Bones. Agrair sobretot a l'equip que ho ha fet possible, al Ricardo Peña, la Sandra Lleida, l'Andrea Martín, el Miquel Camarasa, la Clàudia Ibáñez, la Marina Tolosa, el Raúl Giró i sobretot l'equip de tècnics que ha estat també molt al darrere de totes les connexions telefòniques, sobretot en la jornada d'avui. Pau García, gràcies, ha estat un plaer
gràcies
compartir
a tu, Pol,
micròfon amb tu. Nosaltres ens hi tornem a posar en els propers dies. Demà s'hi posa el nostre company Josep Moragues a les 8 del matí.
Però a partir del migdia també ens tornareu a tenir al peu del canó, al Pol i a mi. Així que ha sigut un plaer. Esperem que hàgim donat una bona cobertura de la jornada i que no hàgiu trobat a faltar res. Així que seguim demà aquí, a UAB Ràdio. Això ha sigut l'especial 10 d'octubre.
Adéu-siau.
Arribats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Això és el que avui fem amb tota solemnitat per responsabilitat i per respecte. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Creiem fermament que el moment demana no només la desescalada en la tensió, sinó sobretot la voluntat clara i compromesa per avançar en les demandes del poble de Catalunya a partir dels resultats de l'1 d'octubre. Resultats que hem de tenir en compte de manera imprescindible en l'etapa de diàleg que estem disposats a obrir. Avui el govern de Catalunya fa un gest de responsabilitat i de generositat i torna a estendre la mà al diàleg. Estic convençut que si en els pròxims dies tothom actua amb la mateixa responsabilitat i compleix amb les seves obligacions, el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol es pot resoldre de manera serena i acordada i respectant la voluntat dels ciutadans. Per nosaltres no quedarà, perquè volem ser fidels a la nostra llarga història, a tots els que han patit i s'hi han sacrificat, i perquè volem un futur digne per als nostres fills i filles, per tota aquella gent que vulgui fer de Catalunya la seva terra d'acollida i d'esperança. Moltes gràcies. Hi ha un prec de diàleg que recorre Europa, perquè Europa ja se sent interpel·lada sobre els efectes que pot tenir una mala resolució d'aquest conflicte. Totes aquestes veus mereixen ser escoltades i totes, sense excepció, ens han demanat que obrim un temps per donar l'oportunitat al diàleg amb l'Estat espanyol. Avui també pertoca fer això, per responsabilitat i respecte. Als ciutadans de Catalunya els demano que continuïn expressant-se com ho han fet fins ara, amb llibertat i amb respecte als que pensen diferent. A les empreses i actors econòmics, els demano que continuïn generant riquesa i que no caiguin en la temptació d'utilitzar el seu poder per esporuguir la població. A les forces polítiques, els demano que contribueixin amb les seves paraules i les seves accions a rebaixar la tensió. També ho demano als mitjans de comunicació. I al govern espanyol li demano que escolti, ja no a nosaltres si no vol, sinó als que advoquen per la mediació i a la comunitat internacional i als milions de ciutadans, també d'arreu d'Espanya, que li demanen que renunciï a la repressió i a la imposició. I a la Unió Europea li demano que s'impliqui a fons i que velli pels valors fundacionals de la Unió.
UAB Ràdio, especial 10 d'octubre.